Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en la importància de la lectura. I per fer-ho m'acompanya la Teresa Guilós. Molt bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
La Teresa és professora de batxillerat, autora de llibres de text per l'ESO i el batxillerat des de fa més de 25 anys, i també autora de llibres de literatura infantil i juvenil i moltes més coses vinculades a la lectura, que ja anirem desgranant. D'aquí una estona s'afegirà aquesta conversa la Míriam Torró, que és mestra i doctora en didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat de Barcelona. Però a veure, Teresa, comencem per qui estigui pensant. És que abans les criatures no llegien tant. De veritat és tan important la lectura?
És molt important la lectura, per moltes coses. Tinc una llista de...
Infinita. Tenim una hora.
Sí, d'acord, de beneficis. A veure, el més immediat potser, no?, és que contribueix a millorar la comprensió d'altres textos, perquè és un entrenament. I de retruc, doncs, la gramàtica, el vocabulari, l'escriptura, tot això, de manera que no te n'adones, vas guanyant en aquests terrenys a base de llegir. Però, a més, desperta la curiositat i el coneixement sobre determinats temes. És un entreteniment de primer ordre. Afavoreix la concentració, desenvolupa el pensament crític, fins i tot contribueix a donar confiança a l'hora de parlar. Ens descobreix nous mons i millora la nostra imaginació. Crea vincles perquè connectes amb altres lectors.
Mm-hmm. És veritat, això és ara amb les sèries, diríem, que tothom ho té claríssim. Ah, tu l'estàs mirant, tu...
Ah, això mateix, quan doncs amb els llibres igual.
Quan trobes dos lectors de Harry Potter, que sí, és el, així el primer, que segur que en parlem avui, entren en un univers...
Sí, sí, i se senten, doncs, això, no?, que comparteixen alguna cosa i allà es generen, doncs, en fi, a vegades llargues amistats, no?, poden sorgir d'un llibre.
Per tant, allò que són unes pàgines, que està davant nostra, és un món.
És un món, efectivament. Quantes vegades no ens hem submergit en una història i t'oblides absolutament de tot el que tens al teu voltant, dels problemes i d'altres coses, de tot. I quan tanques el llibre, a vegades continues revivint aquella història i fins i tot pensant en un personatge o altre, què els passarà, no? I amb ganes de tornar a obrir-lo.
Teresa, dèiem que ets moltes coses, totes vinculades a la lectura i altres temes també, però avui ens interessa la lectura, i entre aquestes ets mare de tres fills,
sí,
amb els que t'has fet un fart de llegir.
Exactament.
Ara ja són grans.
Sí.
Trobes a faltar llegir-lo? Ara deveu relacionar d'una altra manera, no?, a través dels llibres,
sí,
però allò de llegir-los...
A veure, si ho enyoro... és un dir, enyorem les festes d'aniversari o passar una estona al parc. Vull dir, cada etapa té les seves coses i el temps passa i canviem d'hàbits i canviem d'activitats, per sort, i és el que toca, però fins ben bé els 14, que dius ja és una edat prou avançada, amb la petita sobretot, encara havíem, recordo, llegit conjuntament, perquè, mira, havíem d'anar a veure Terra Baixa, uh-huh, aquella magistral que va fer Lluís Omar tot sol, que feia tots els personatges.
Sí.
Clar, jo no l'havia vista prèviament, i vaig pensar, això pot ser difícil per una nena de 14 anys, pot ser difícil d'entendre. I vaig dir, mira, per què no el llegim juntes? Tal, no sé què. I sí, efectivament el vam llegir juntes, Terra Baixa. I anar al teatre va ser un èxit. No, vull dir que realment ho va gaudir molt més del que hauria gaudit sense la lectura prèvia. Potser és l'última vegada que vam llegir juntes un llibre, però ara passen coses molt boniques. I és que és una de les principals lectores dels meus originals. I, a més, sí, ens deixem...
Que bé, no?
Molt
Quina
bé,
il·lusió.
Molt bé. I ens deixem i ens recomanem llibres, sí, constantment, amb tots ells, però diguem-ne que el gust per la lectura dels meus fills ha anat amb ordre invers al moment d'arribada a la família. Potser el gran és el menys lector i la petita ho és molt més.
I les estratègies no sé si hem de dir-ne estratègies, però la relació amb els llibres i amb la lectura ha estat... O sigui, la intenció posada des de la família cap als fills ha estat la mateixa?
Sí, sí, en tots tres. Uh-huh. Sí, home, i a més el gran ho ha viscut més anys, no? Perquè és que no, a l'anar arribant les germanes, doncs sí, però cadascú tira pel seu camí, també. I no és que ara no llegeixin, però bé, aquella passió, doncs, no, és en graus diversos.
Que això està bé, també, per ara aquelles famílies que ens estiguin escoltant i pensin, és que ho hem intentat tot.
Arriba un dia que aquella llavor que tu has sembrat acaba germinant. És com tot, no? Cadascú té el seu moment de maduració. I jo vull creure que, més o menys tothom, un dia o altre, s'acaba enganxant algun tipus de lectura. Serà més d'hora, serà més tard, però que sí, que llegiran.
Amb això de Terra Baixa, crec que has donat un detall que és molt important, que és que el vau llegir juntes, i això vol dir dedicar-li temps.
Ah, clar.
Per aconseguir això que volem, que és que els llibres tinguin un paper important, no? Perquè ja hem dit des d'un principi la importància de la lectura, que en té molta, tot el que ens pot aportar. Després parlarem de la comprensió lectora, que ara fa setmanes també, que està molt, molt present, no? Però clar, li hem de dedicar temps, com a tot. Però vol dir un esforç, vol dir quan són petits que tens una son que et mors, llegir-los, intentar no dormir-te, anar buscant noves estratègies, anar a biblioteques, anar a llibreries...
Sí, tot això s'ha de fer, i anar a contacontes i tot plegat. És una inversió de temps. I a part, crees uns vincles emocionals brutals. O sigui, ara, a més està bastant... Últimament han sortit bastants llibres al voltant dels beneficis de la lectura en veu alta, concretament. I un dels que ressalten és aquest vincle emocional que estableixes amb la persona amb qui llegeixes, que no té per què ser només un infant, eh? Vull dir que amb les persones grans sembla ser que també és molt important el tema de poder-los llegir. Molts, això, si un e-book perquè la lletra es pot fer més gran, perquè tenen dificultats amb la vista, doncs tenir algú que et llegeixi, no? És un plaer enorme i requereix temps, sí.
I és important compartir el que llegim? No només preguntar què heu llegit a l'escola, què és això que t'estàs llegint, sinó el que nosaltres també estem llegint, si és que estem llegint.
Sí, sí, sempre. És sempre quan parles del que estàs llegint o del que has llegit, vulguis que no, t'obligues a posar-hi com ordre, no? I a recordar fragments concrets i a valorar-los i a contrastar-los amb altres fragments del mateix llibre o d'altres llibres. I això fa que quan ho parles amb algú altre, digui, ostres, doncs això no me n'he adonat, i t'obren els ulls, o al contrari, tu pots afavorir que algú pensi sobre aquell mateix llibre alguna cosa que no havia, que li havia passat per alt, potser simplement, o que no havia entès prou, no? Uh-huh. O sigui, compartir el que llegim està molt bé, perquè a més sempre et queda una mica com de dir, ah, això m'ho apunto. I algun dia, no? Aquelles lectures que tots tenim, lectures pendents, I que sí, que recuperaràs perquè algú te n'ha parlat, algú amb qui tens una confiança o que saps que et mereix això, que el seu criteri, no?
On els lectors comparteixen sempre és a un club de lectura. Tu portes un club de lectura a la llibreria a Tres Tintes de Vilanova i la Geltrú per infants de primer i segon de primària. Ara potser algú està sorprès, diu, però com? Això no és per adults?
No, que va, hi ha clubs de lectura per totes les edats. I aquest és encantador, sí, són maquíssims. Vam començar, hem fet molts àlbums il·lustrats, perquè és una mica el que toca en aquesta edat, però ara finalment ja ens hem anat atrevint una mica més amb històries una mica més llargues, perquè clar, aquí hem de comptar amb la complicitat de les famílies. Evidentment no els pots deixar sols. I llegeix, no, perquè...
I clar, perquè com funcionen els clubs de lectura quan parlem de nens i nenes de 6, 7, 8 anys?
Bàsicament, hem triat un fil conductor, hem fet club de lectura d'octubre a juny, en aquest cas era el menjar, com hauria pogut ser qualsevol altre tema, i aleshores triem uns llibres que intentem graduar en nivell de dificultat, perquè no és el mateix un nen que comença el mes d'octubre que ara el juny han crescut un munt, jo ho he notat, una barbaritat, i aleshores doncs s'enduen un llibre cada mes i tenen un mes per llegir-lo. Tenen un mes per... Venen uns petits deures, que és dir, haver triat la il·lustració que més t'agrada i el fragment que més t'agrada. I per què? Clar, i aquí no tots coincideixen. No? I aquí ja s'entra una mica en un debat. Eh? I explicar-nos també on l'han llegit, quan, amb qui, no? Perquè jo l'he llegit 7 vegades! Ostres, fantàstic, no? Bé, i amb el pare, i amb la mare, i amb l'àvia... Bé, en fi, veus que una mica doncs, també la família s'involucra. Juguem amb avantatge. Els nens que van a un club de lectura... no hi van sols, no ens enganyem. Quan són joves potser sí, però quan són així petits...
Els han de dur.
Exactament. Per tant, vol dir que hi ha una família que ja té una sensibilitat pel tema, i això està molt bé. I ens ho passem bomba.
I aquí ja deuen aprendre, és quan s'aprèn, es pot aprendre a altres llocs, però sí que aprens a parlar de llibres, a donar-te que pots parlar d'una il·lustració, sí, d'un detall, de potser la tipografia, també, que t'agrada o no t'agrada.
De les guardes, de si hi ha una dedicatòria o no, totes aquestes coses, sí, sí, surten, van sortint i aprenen, aprenen amb el llibre. Un llibre que a priori doncs, és una historieta que bueno, doncs, passa el que passa i sembla que no dona per gaire. Doncs déu-n'hi-do el suc que en treuen.
Llavors, això és una mica com la conversa, que a vegades que la gent s'asseu i dius que no sé de què parlar. Bueno, comencem.
Comencem.
Tot és posar-s'hi.
Sí, 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 efectivament.
Clar, aquella gent que diu, tu deies, sí, si es va plantant la llavor, acaba sortint. Mm. Hi ha alguna manera de no de començar a plantar la llavor, però d'anar provant coses diferents. Què s'hauria de provar, no? Quan et diuen, no, és que no, és que hem intentat el còmic, és que hem intentat una cosa més il·lustrada, d'aquells que et vas fent tu la teva pròpia història. De col·leccions, a veure si es vinculen amb altres companys que s'han llegit 40 llibres d'una col·lecció.
Home, si tan recalcitrant és la criatura, potser sí que no ho aconseguirem, però dic, amb tantes opcions alguna, és fàcil que l'acabi enganxant.
Bueno, és una mica... S'ha d'anar provant, no? M'imagino. S'ha d'anar provant per una banda i per una altra.
Per exemple, la lectura en veu alta, acompanyar-los llegint està molt bé, perquè els pots anar comentant també. T'atures i comentes el que diu el llibre, no? O fas una broma sobre un personatge. Llegir en veu alta captiva, si llegeixes bé. I això m'ha passat tant a classe com a casa. Bé, a casa no, a la consulta del metge. Perquè és que aquesta anècdota la recordaré tota la vida, perquè estàvem esperant amb la petita a la consulta i portàvem, recordo perfectament que portàvem al seno un dàlmates i jo anava llegint en veu alta, no cridant, evidentment, estàs en una consulta, però allò anar fent i ens van cridar, vam tancar el llibre, vam entrar i quan vam sortir la noia de la recepció em diu, oi, quina llàstima, t'estava escoltant i que bé, que bonic. I llavors dius, ostres, pensava que llegia només per ma filla i resulta que aquí... Bé, doncs t'adones que tinguis l'edat que tinguis, això capta i captiva. I amb els alumnes he arribat a llegir Solitud, de Víctor Català, sencera a classe, no en una classe, evidentment, en moltes classes. I al final m'han dit, doncs, de tots els que hem llegit, és el que més ens ha agradat.
I per què, creus?
Primer perquè està molt ben escrit, o sigui, visca Víctor Català, no? Però després, doncs, perquè... A veure, bàsicament això, i els altres també els llegíem en veu alta, però entren en un univers que quan et senten entonar i et senten pronunciar, també estàs fent una funció de modelatge, però fas que aquell text entri més. Si el llegeixen simplement en silenci...
És pla.
Absolutament. I paraules que no entenen, no s'entretenen a buscar-les. I n'hi ha moltes. Llavors, quan jo m'aturo, dic, és que això vol dir... Ah! I clar, aleshores, aquell text pren molt més sentit, no?
Amb aquest en veu alta m'has fet pensar en els audiollibres. Que hi ha qui diu, és que jo estic tot el dia amunt i avall, no trobo un moment, quan m'assec i em poso a llegir, ja m'adormo, ara estic pensant en adults, però m'agrada, o ho havia fet, ho trobo a faltar, i quan em desplaço vaig amb l'audiollibre, que és una altra manera.
És una altra manera, no té per què no anar bé, al contrari, fantàstica, perquè, a veure, és... L'audiollibre és algú que t'està llegint allò, tant se val que sigui una màquina, no? Si està ben entonat. Perquè a vegades alguns articles, per exemple, de diari, que ara es fan...
Sí, el que sovint els audiollibres ja són més locutors, no? Actors, actrius...
Mira, en aquest sentit, per exemple, fan molt bona tasca el Tatano i el Cavall Fort, aquestes dues revistes. Sobretot el Tatano, de manera sistemàtica, els contes que publiquen cada mes, hi ha un audioconte associat. I està molt ben locutat i està molt ben fet amb efectes especials, amb música. Clar, això és un plaer, perquè són nens que potser encara no saben llegir. Aleshores, poden anar veient els dibuixos a la revista escoltant l'audioconte. Vull dir que a vegades les famílies diuen, és que a mi llegir en veu alta no m'agrada.
No ho sé,
exacte. Perquè has de ser un punt de dramatització, has de fer la inflexió de la veu. Doncs a veure, també tenim aquesta solució, estan tots penjats al web i és fantàstic.
Escola de Família, estem amb la Teresa Aguiló, estem parlant de la importància de la lectura i dèiem, a finals de maig coneixíem el resultat de l'informe internacional PILS sobre el nivell de comprensió lectora. Catalunya no sortia gaire ben parada, està a 14 punts de la mitjana a Espanya, on només tenim al darrere Ceuta i Melilla. A 21 punts estem dels països de la Unió Europea i a 26 dels de l'OCDE. Només tenim per darrere Turquia i Bèlgica. Tan sols un 3% dels estudiants de quart de primària tenen un nivell avançat. Com s'arregla això?
Uf!
Has portat la vareta màgica?
No, me l'he deixat a casa, llàstima, eh?
Mira, la Tina Vallès, fa unes setmanes, quan va sortir això de l'informe PILS, va fer un tuit i parlava de diversos aspectes, no? Deia, no tot és problema de les pantalles, és important que a l'entorn hi hagi llibres, és important parlar de llibres, les biblioteques escolars amb un personal qualificat és una peça clau i essencial, i també parlava de l'entorn, de la família, però també parlava dels mestres, i deia que potser, si un no ha llegit prou, si no se sent prou còmode allà, que costa molt fer aquest traspàs d'entusiasme i de coneixement també, no? Però aquest que sentis algú parlar d'un llibre i que vegis que és que t'emociona.
Uh-huh. A veure, sí, ens han com d'alguna manera obligat, no? O sigui, bueno, s'han proposat que hi hagi mitja hora de lectura diària a les escoles i als instituts, que es portin el llibre que vulguin, però, per exemple, pressupost per les biblioteques escolars, doncs, retalladíssim, no, més, no? L'entorn, és clar, hi ha famílies que estan molt afavorides en aquest aspecte, d'altres que no tant. A veure, és que l'ensenyament està anant cap a una direcció, bé, una mica al revés del que havia anat fins ara, i els resultats empitjoren. Potser ens hem de replantejar alguna cosa.
Això vols dir que hi ha molta pantalla i poc paper? O que no, hi ha menys lectura?
No necessàriament. Hi ha molta pantalla, però no té per què ser negativa. Vull dir, aquesta mateixa setmana han anunciat que el nou Club Super 3, que ja no sé com es diu perquè jo estic fora d'això...
Crec que es pot dir nou Club Super 3.
El nou Club Super 3.
L'SX3.
D'acord. Doncs tindran un espai de recomanació de lectures per als infants, que porta una youtuber, que porta una noia jove que està portant una llibreria i que, o que l'ha portada durant 4 anys, que ara portarà aquest espai i que té un fotimer de seguidors, sigui a TikTok, sigui a Instagram. Esclar, doncs això està bé, perquè és algú del món de les pantalles que fa d'altaveu. I les xarxes, en aquest sentit, estan molt bé si multipliquen, no? Ara, limitem una mica les hores de pantalla, això sí, això està clar, això ho veiem, jo crec que els docents ho veuen, les famílies, i ho veu tothom. I després, doncs, bé, hi ha un tema, a mi hi ha una qüestió que em preocupa una mica, que és això, l'ensenyament està molt bé, fer-lo més competencial, està molt bé donar noves eines, però potser ens estem carregant eines que també ho eren i que ara es deixen de banda i que no han demostrat ser dolentes.
Com per exemple?
Com per exemple el llibre de text. És a dir, el llibre de text és una eina que dona una confiança i una seguretat tant als professors, mestres, com als alumnes, com a les famílies. Hi ha famílies que jo no me'n surto, no sé com. Home, si tens un llibre és diferent que si no en tens. Uh-huh. D'altra banda, jo tinc una anècdota en aquest sentit del llibre de text. Portava, no fa gaire, 3 o 4 anys, un grup de tercer d'ESO, de diversitat de tercer d'ESO, és a dir, alumnes que els costa molt, alumnes que... o potser el que els costa és concentrar-se, en fi, diverses problemàtiques o circumstàncies, no vull dir-ne problemes, circumstàncies diverses que fan que siguin alumnes que els tractem, els portem en un grup més reduït. Doncs vam començar amb una comprensió lectora de les típiques, d'aquelles que hi ha als llibres de text. I després de llegir, clar, és un fragment, era una novel·la, era un fragment d'una novel·la juvenil, i em van dir, ah, i com continua? Dic, no ho sé, sincerament, jo no l'he llegit, aquest llibre, no? Ah, doncs volem saber com va, perquè és que és molt guai. Dic, bueno, ens vam preocupar de buscar uns quants llibres. Es van acabar llegint un llibre sencer. A priori no tocava, perquè són els de diversitat, i uf, mare Déu, senyor, un llibre sencer no se l'empassen. Doncs se'l van empassar, i molt ràpid, i amb ganes, i parlant del llibre, vaig pensar, beneïda comprensió lectora aquesta, que, esclar, sempre no... Bueno, i això, el llibre de text, doncs a vegades, ara diem, oh, la comprensió lectora, i ara farem moltes coses, i estem oblidant no? que ja teníem això i que potser ara volem començar la casa per la teulada, quan ja teníem uns fonaments.
Mm-hmm. On... Per tenir una bona comprensió lectora, el que s'ha de fer és llegir, no?
Exactament, sí.
I practicar.
I practicar.
Sí, és com tot.
Sí, sí, evidentment. Vull dir, no et posaràs a fer la mitja marató sense haver entrenat gens abans, no? És el mateix. I anar llegint de manera paulatina, però sense oblidar el que has llegit abans. Què vull dir amb això? Els nens llegeixen llibres de nens. Els joves llegeixen llibres de joves i els adults llegim llibres d'adults. I guanyarem molt el moment en què els adults continuem llegint llibres de joves i continuem llegint llibres de nens i els joves continuem llegint llibres de nens, perquè es va endavant, però no vol dir que no es pugui tirar enrere. I els adults moltes vegades, bueno, és que és una novel·la infantil. I què? Si està ben escrita, si hi ha una situació divertida, evidentment que tu prefereixes triar potser una altra cosa, però si tens una criatura, llegeix amb ella. Perquè el problema és, quan ja saben llegir sols, els abandonem. És com, els hem posat les rodetes a la bici. Quan ja saben anar sols, les traiem. Uh-huh. Però amb la lectura no ha de funcionar de la mateixa manera. Si els podem anar acompanyant en la mesura que es deixin, variant la manera, però sempre estan allà, això va molt millor. Els nens aquests que els... ja està. Llavors, com que els representa una mica més d'esforç, potser abandonaran, mentre que de l'altra manera no abandonarien.
Mm-hmm. Per les famílies que estan pensant, ah, i jo com sé que aquest llibre s'adequa, que no s'adequa, aquí els llibreters és una peça clau, i bibliotecaris.
Exacte.
Eh?
Biblioteques, llibreters, i després els propis nens i nenes. És a dir, jo l'escena més trista que he vist és un nen plorant en una llibreria perquè volia comprar que li compressin un llibre. I la mare deia, no, aquest no. Era bastant gruixudet, era el tipus còmic, però bastant gruixut. Aquest no. Jo li deia, dona, però si... No estava jo de llibretera, simplement estava allà, però és allò que dius, ostres. I dona, però si t'ho diu... No, és que és molt llarg. És que jo no puc perdre tant de temps. I n'hi va comprar un altre, i el nen li deia que aquell no el volia. Estic segura que aquell nen aquell llibre no se'l va llegir, almenys en aquell moment no. Potser després se n'oblidarà que és aquell que li van comprar obligat, mm-hmm. I l'agafarà i li agradarà, no et dic que no. Però escolta'ls amb ells, perquè això que dèiem abans, hi ha una comunitat, i si un nen de la classe t'ha dit, escolta, aquell llibre... Pot ser, o simplement, que li ha entrat pels ulls. Li ha entrat pels ulls, deixa-li...
Aprofita.
Aprofita.
Tu que fa molts anys que estàs vinculada, com dèiem, no només com a mare, però sobretot treballant, ets professora, vas començar a primària, no? Sí. 6è, 7è, 8è...
He fet una mica de tot.
Diries que ha canviat gaire la relació amb els llibres? Es llegeixen més? Perquè ara hi ha moltíssima oferta de llibres.
N'hi ha molts. Si es llegeix més o no, ja no ho sé. Però l'oferta és immensa. Suposo que a més deu dependre de cada cas.
Alguna recomanació?
A Escola de Família estem parlant amb la Teresa Guiluz, professora de batxillerat, Guiluz, professora de batxillerat, autora de llibres de text per l'ESO i el batxillerat des de fa més de 25 anys, autora de llibres de literatura infantil i juvenil. I ho dèiem al principi, també ens acompanyarà la Míriam Turró, ja la podem saludar. Molt bon dia, Míriam.
Hola, bon dia.
La Míriam és mestra, doctora en didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat de Barcelona, professora de didàctica de la llengua i la literatura a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Estem parlant de llibres, per tant, ja hem arribat a la conclusió que és molt important això de llegir, que és entrar en un altre univers que hem d'aprofitar, que és una aventura, i com sempre tenim recomanacions avui, a les nostres recomanacions, tenim una pel·lícula que és una delícia i que està inspirat en un llibre que també ho és.
Soy Max. Soy un explorador. Viajo por mar.
Antes viajaba por aire.
No debes tener ni hogar ni familia.
Bueno, sí que tengo, pero...
¿Te las has comido?
No, yo no pienso comerme a nadie.
Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
Això és Donde viven los monstruos, la pel·lícula de Spike Jonze, una adaptació del llibre homònim de Maurice Sendak. El poder dels llibres il·lustrats, n'hem parlat, Teresa, que podem arribar als llibres de diferents maneres. Míriam, diríem que aquest regal, els llibres il·lustrats, que encara que siguis gran, dic encara perquè hi haurà gent que pensarà, jo això no em toca, però que veure'ls, tocar-los, olorar-los... ja pot ser una entrada meravellosa en la lectura.
Totalment, totalment. De fet, els àlbums és un nou gènere literari de narració i m'ha agradat que posessiu aquell tall de on viuen els monstres, perquè justament el que és el llibre és una meravella i la pel·lícula té els seus peròs. Aquell àlbum és el primer àlbum il·lustrat, justament, el de Maurice Sendak, aquest d'On viuen els monstres, i la veritat és que és de l'any 64, i per tant ja té uns anyets, però realment compleix totes les característiques del que és un llibre il·lustrat. És a dir, hi ha il·lustració, evidentment, aquesta il·lustració pot ser 50% amb el text, però molt sovint, i sobretot amb els petits, aquest percentatge d'il·lustració puja moltíssim. En el cas d'On viuen els monstres, jo diria que és un 90 d'il·lustració per un 10 de text, però el text és tan deliciós que dius, val la pena tenir les dues coses. I això és un bon àlbum il·lustrat, que no solament s'acompanyin les imatges, sinó que es complementin. I per tant, el que no diu el text diu la imatge, i el que no diu la imatge diu el text.
Tu ara deies, la pel·lícula li trobaves alguns pros, però, ara ja em posaré un pro, tot i així, al final, si algú no s'ha llegit el llibre, mira la pel·lícula, li agrada, se n'adona, ni tan sols sabia qui era un senyor que es deia Maurice Sendak, no? Uh-huh. Però a partir d'aquí comença a tirar del fil, ja ens va bé, no?
I tant, suposo que la Teresa també estarà d'acord amb això.
Completament. Digues.
No, que de fet, a veure, si un infant diu mal han explicat aquest conte i el conte encara és millor que la pel·lícula, doncs aquí tindrem aquell nen que s'ha introduït per la pel·lícula i que després el company, perquè tu ho saps millor que ningú que treballes amb gent jove, el boca a orella sí, i el tu a tu funciona molt.
Això funciona. No? Jo sempre els dic, és millor llegir, jo ho prefereixo llegir primer el llibre i després veure la pel·lícula. Més que res, perquè els dic, és que la pel·lícula és tu ets passiu, t'ho donen tot fet, mentre que amb el llibre et pots imaginar, i cadascú s'ho imagina a la seva manera. Fins i tot algunes vegades algú deia, doncs jo aquest personatge me l'imaginava ros i l'altre moreno, no? Clar, la pel·lícula, tots tenim la mateixa imatge de qualsevol Harry Potter. El Hogwarts és Hogwarts com és a la pel·lícula. Quan l'havíem llegit abans, Hogwarts era una cosa caòtica, que t'imaginaves un castell, tal, però no tenia... Ara ja és allò, no? I en el moment en què veus la pel·lícula, evidentment, la teva idea primera es veu transformada, però almenys l'has pogut tenir.
Que a més és increïble, sí. Quan el que tu t'has imaginat acaba sent ficció amb personatges humans i s'assembla. No? Sí. Ara jo estic pensant en... gent normal?
Gent normal, sí,
gent
senyora.
Gent normal, no? Com després sí. Aquells personatges encaixaven exactament amb el que jo m'imaginava i després, en canvi, Conversaciones entre amigos, crec que es diu, una altra novel·la de la mateixa autora, van fer la sèrie i vaig pensar, però com ho han fet tan malament? Clar, és evident que el director de càsting o la directora de càsting tenia una altra cosa al cap que no era la mateixa que tenia
exacte,
jo,
sí.
No?
¿Quién irá tras la primicia?
És un ratolí prodigiós, es diu Jerónimo Stilton i no sé quants llibres s'han venut, però una barbaritat. Eren originàriament llibres, després van anar a aparèixer els de la Thea Stilton, no? Aquí a la Educació, hi ha llibres, hi ha sèries, hi ha obres de teatre musical. Se suposa que els llibres estan pensats per criatures de 5 a 8 anys, i dic Jerónimo Stilton, però en venen altres col·leccions, no? L'Oriol Pelacanyes, els Futbolíssimos, els Capità Calçotets, la Bola de Drac, que tot i ser còmic, allà tenim un munt de llibres que són col·leccions. Hi ha modes en això de la lectura? Ara no sé cap on mirar, potser. Teresa, n'hi ha de modes?
Sí que n'hi ha hagut sempre de modes. Durant més o durant menys, però de modes n'hi ha. No?
I què deu fer que passi, i que tornin, perquè jo, la meva filla va arribar un moment que va llegir Bola de Drac, i quan el meu fill ha arribat a la mateixa edat m'ha començat a demanar Bola de Drac també.
Clar, a veure, ens també ens passava quan érem jovenetes, Lenny Blyton, per exemple, el 5, el 7, que ara...
Torres de Malory.
Exacte, Torres de Malory, això va ser tot un clàssic.
Veus, ara ens posarem a parlar de llibres.
Però un moment, aquesta ha tornat,
ha tornat.
És que el meu fill també se les ha llegit
sí,
totes.
Senyora,
i a la biblioteca tenen l'edició nova.
Sí, sí, sí. I jo a la facultat em fa molta gràcia perquè em diuen sí, rescato de la meva mare o del meu pare. I jo dic, d'acord, han passat els anys.
Sí.
Però malgrat que passin els anys, certament el Jerónimo Stilton va ser un fenomen de fa, això, les alumnes que jo ara tinc de 23-24 anys, quan fem el relat de vida literària, elles posen el Jerónimo Stilton, la Thea Stilton, etc, etc, ara capità Calçotets, això, i tenen 23-24 anys. Però és que avui en dia, l'altre dia parlàvem amb el llibre Iacendec, precisament, que té el nom del llibre que acabem de parlar ara, doncs em deien que s'està venent com a xurros, avui en dia també. O sigui, que dius, què tenen, no?, aquests... Primer hi ha el boca-orella, això està claríssim. I els llibres que llegeixen fora d'escola, ells se'ls diuen. I llavors, clar, què passa? El Jerónimo Stilton té tota la part de sentits, no?, de les olors, o sigui, que poden olorar, poden tocar, poden... I això, evidentment, els atrau, no?
Ui, hi ha un de les olors que me l'he olorat moltes vegades perquè s'ha rellegit el llibre i penses, quin bon ganxo! Que potser tu te'l llegiries i quan el compres penses, ui, aquest llibre, no sé, no?
Sí, però a vegades els passa, molt sovint als alumnes que diuen, per exemple, jo tinc alumnes que han llegit After, que després va fer la sèrie, que s'ha fet absolutament famosa, i al cap d'uns quants anys et diuen, quants anys, que són pocs, 4 o 5, i et diuen, com pot ser que hagués llegit allò, que era tan dolent? No? O sigui, dius, val... Comencem per alguna cosa, no? Comencem per...
Però pot ser un ganxo. O sigui, es comencen a llegir, llibres d'una col·lecció, comencen a aficionar-se, s'adonen que s'estan amb un llibre, es passen hores, s'ho passen bé, i a partir d'aquí ja arriba un dia que potser els ofereixes un llibre i diuen, no, això no m'interessa.
Clar, és que, a veure, una cosa són els llibres, d'alguna manera, que es prescriuen des de l'escola, des de l'institut, i que, evidentment, ha canviat molt, també, la tria, sortosament, no? I després hi ha, paral·lelament, tots aquests llibres que ells es recomanen entre ells, no? I llavors és com, a partir d'aquest ganxo que tu deies, anem després, això, no? Mediant tota aquesta literatura.
És una mica allò que dèiem abans, de fer comunitat.
Exacte.
A través de les lectures, no?
I quan es recuperen llibres, a casa meva s'han recuperat llibres de Lenny Blyton de quan jo era petita. Quin català! Com han canviat les traduccions?
Sí.
És sorprenent. Sí. Un català, com si mires fa uns dies que estàvem escoltant un àudio de Dallas, no? aquell català, una cosa molt nostrada, bé, que també és una mica l'evolució, no? Canviem com a societat, les històries també canvien i... la llengua també. Per tant, a través dels llibres podem descobrir moltes coses, des d'una portada que també hi ha modes amb això de l'edició, no? Per tant, ara sí que tenim un que és el rei, Aquest és el rei i perdura anys i anys i anys i no comenceu a llegir-lo perquè no el podreu deixar.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que...
¡Nunca ha existido la magia!
Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
...que él es diferente.
Eres un mago, Harry.
¿Qué soy qué?
Un mago.
Harry Potter i la Pedra Filosofal és el primer llibre de la saga de la J.K. Rowling. N'ha venut, aquesta sí que la tenim aquí comptabilitzada, més de 120 milions d'exemplars l'any passat. Estan els llibres, les pel·lícules, que varen començar el 2001, hi ha merchandising, parts temat, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
No? Podríem dir que hi ha de tot, i en això de les modes també hi ha una edat que quan arriba Carnaval tothom és Harry Potter. Us heu adonat?
Sí.
Jo crec que només fan la disfressa amb una talla, que és la d'aquelles franges d'edat, i després ja no... Quin és el secret del Harry Potter?
Jo crec que és bo. Simple, és que és bo. Vull dir, està molt ben escrit i té molts ingredients diferents i això doncs enganxa, t'obre un univers completament desconegut, nou. Jo crec que és aquesta la fórmula.
Sí, sí, totalment d'acord, eh? Jo recordo fa un any, una cosa així, la Teresa Durant, la gran Teresa Durant, quan se li va preguntar per l'èxit del Harry Potter, ella va dir, és que aquest llibre s'ha passat per sota dels pupitres. Ella deia pupitres per entendre'ns que era una aula.
Sí, sí, sí.
I, clar, certament, aquest punt de clandestinitat que en aquell moment, perquè, clar, Harry Potter porta ja molts anys, no? Amb què, això, s'havia de llegir per sota els... No? De Miquel venia a dir que era el boca-orella que dèiem abans, no? I també, com deies tu, és que és un llibre bo, o sigui, és una trama bona. Penso que hi ha també uns personatges molt de Dickens, no? Aquest nano que no té pares, no? O sigui, és molt un Oliver Twist d'avui en dia. Exacte. Sí. Les complicitats entre els companys, no? O sigui, una mica... Perquè és bo, és el que deies tu, Teresa. O sigui, és...
Sense pal·liatius.
Exacte.
I diríeu que hi ha fórmules màgiques? Ara... Potser torno enrere, no?, amb aquests que són sagues, que sembla que és molt, que reprodueixen el mateix i el capítol 1, del 2, del 3, del 4, del 5, potser són similars, no?, que és una fórmula i van combinant. És tan senzill com combinar diferents elements? Perquè hi deu haver-hi molta gent que sap escriure bé, no?
Bueno, aquí tenim una mostra claríssima amb la Teresa.
No ho sé, fórmula d'èxit. És que a vegades potser... Hi ha algun factor que potser no tenia a veure amb el llibre directament, no? Perquè en el moment en què fas la pel·lícula i el merchandising i tot plegat, encara s'amplifica més aquest èxit, que no li treu mèrit a com està escrit, però potser hi ha llibres que sense tot això no serien tan exitosos. No ho sé. Jo el que sí que he notat amb el Harry Potter és una davallada de l'edat en què comencen a llegir-lo.
I això és bon senyal? O no?
A veure, deu ser que hi ha nens petits que són més bons lectors, perquè no deixa de ser un llibre amb molts ets i uts, eh? Vull dir que té la seva dificultat llegir-lo i que hi hagi algun alumne això de quart, de primària, que ja vulgui llegir-lo i que s'ha de dir, no, encara no. I aquí la gràcia és Harry Potter entra... o sigui, li desvetllen, no?, els seus atributs com a mag i tal quan té 11 anys. Doncs quan facis 11 anys podràs llegir el primer Harry Potter. És com màgic.
No? Déu-n'hi-do, si han d'esperar. 11 no, bueno, encara no han d'esperar tant.
Està bé també esperar una miqueta.
Jo penso que sí, tenim més ganes de no, transmetre aquest entusiasme per una cosa, però que encara no... Perquè si no, és allò que dèiem abans, els llibres tenen una edat anant cap endavant, cap enrere mai. Però cap endavant sí, i pot arribar a ser una mica contraproduent fer llegir una cosa amb una criatura que encara no està preparada. Simplement per vocabulari, no? Per la complexitat de l'oració, en fi, pel que sigui.
Ara ho deia la Míriam. Teresa, bé, tu et vas iniciar en el món de la literatura infantil i juvenil el 2015, primer llibre, Premi Cavallfort de Contes.
No era un llibre, eren tres contes.
Eren tres contes.
Per a la revista, sí.
El 2019 vas guanyar el Premi Vaixell de Vapor de novel·la infantil amb l'extraordinari cas dels objectes apareguts. Ara sí, explica'ns el teu secret. No el del Harry Potter, però el teu sí el deus tenir.
És que no n'hi ha, de debò que no hi ha secret. O sigui, aviam, a veure si hi ha una cosa que és, diguem, objectiva. Ha de ser ben escrit, ha de ser ben construït, ha de tenir un punt d'originalitat, però fins aquí... podríem arribar a posar-hi un però, perquè el que a vegades es critica molt els tòpics. És que aquest llibre està ple de tòpics. El que per un adult són tòpics, potser per un nen que és la primera vegada que ho llegeix, no és un tòpic, és descobrir-ho. Tu has descobert amb una lectura de la teva època, del teu moment, i aquesta criatura ho descobreix ara. Per tant, els tòpics jo no els... M'entens? Vull dir, a vegades es consideren com un aspecte negatiu d'un llibre. S'ha d'intentar que un llibre no sigui... O sigui, que tingui un component didàctic, però...
Que no es noti gaire.
Subtil, exacte.
Que no sigui un didactisme, no?
Exacte. Mm-hmm. No sigui molt adoctrinador en un sentit o en un altre. I després, pel que fa als premis, no hi ha secret. Hi ha sort. Hi ha una conjunció d'astres. Vull dir, que tu presentes i hi ha un jurat determinat, i l'any següent hi ha un altre. I el que aquest any ha agradat, ho presentaries l'any següent i amb aquell jurat no li agradaria, perquè aquí el gust personal també intervé, perquè podem considerar aquests aspectes, aquests paràmetres més o menys objectius, però després evidentment intervé, doncs, això, el que ens agrada, el que no ens agrada. I també hi ha una altra qüestió, que és qui més s'ha presentat en aquell premi? Estava millor, estava pitjor, ha agradat més o menys. Clar, això és un atzar. A veure, mèrit en deu tenir, perquè si no tampoc no te'l donen el premi, no? El deixen desert. Però, d'alguna manera, doncs és això.
Sí, però jo aquí, i la veritat és que no ens coneixíem abans personalment amb la Teresa, però sí que certament aquest llibre té uns components que jo penso que fan que hagi esdevingut un premi. No? Per una banda, jo penso que és un llibre intel·ligent, i els nanos són petits però no són tontos, i per tant són llestos, són espavilats, i això ho capten també. Jo penso que és un llibre intel·ligent, és un llibre divertit, perquè que siguin objectes, no que desapareguin, sinó que apareguin, ja d'entrada el títol ja et crida l'atenció, no? I després, a part d'aquest humor, també hi ha ciència, o sigui, han d'investigar...
Bueno, no? Entre cometes.
Bueno, sí, per l'edat que és cap als 8 anys, no? Més o menys seria...
Una mica més. Jo comptava que havia de ser una mica més, però també estic veient que el llegeixen nens més petits, però vaja.
Per això t'ho deia, sí. I llavors, clar, amb un lèxic que és cuidat, abans parlaves tu del tema del vocabulari, de les estructures, no?, que han canviat en els llibres. Jo penso que és molt important, doncs, aquest valor literari, no?, per sobre d'aquest didactisme que de vegades molts mestres o persones, no?, busquen de dir, doncs, digue'm un llibre que et parli de... Uf, no?
No, això tira enrere,
sí,
de veritat.
Sí, tira enrere, totalment. Llavors, clar, quan dius, a veure, hi ha un llibre que és bo, que és d'humor, i a més, quan el llegeixes, evidentment que et treballa emocions i que et treballa ciència o que et treballa... Això és un bon llibre. Que a més després puguis treballar altres coses, fantàstic, però que d'entrada t'ho passis bé llegint. O que et faci por i t'ho passis bé, també.
Sí, sí. Que... Doncs prenem nota. L'extraordinari cas dels objectes apareguts.
Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Bien, tant mieux.
Heureux, qui loin des coups, dans un lieu solitaire.
Coquin! Ne t'est pas interdit pour un mois?
Això és Cyrano de Bergerac. L'he posat perquè és una pel·lícula que m'encanta. És l'adaptació de Jean-Paul Rapeneau, que fa amb Gerard Depardieu, de l'obra de l'Edmond Rostand. Aquesta meravella dels 90 la teniu a Filmin. Tornem a trobar-nos amb aquests vasos comunicants, una pel·lícula que et pot portar una novel·la i viceversa. Aquí ja no estem parlant de criatures, potser ni tan sols de joves, no? Però també estan les adaptacions. Estic pensant en la infinitat de pel·lícules basades en obres de Shakespeare, de Sherlock Holmes, l'Anna de las Tejas Verdes, que hi ha hagut una sèrie a Netflix i un boom, l'Anna Frank, el Tom Sawyer, no? I parlem una mica de les adaptacions, perquè... A vegades veus a criatures, pots veure, que podries veure una família cadascú amb el mateix llibre, bé, amb el mateix títol de llibre, però adaptat o per criatures o per joves o ja la versió íntegra d'adult. Que estic pensant això que deu ser molt maco, no? Si passa en una família, que tothom està llegint el mateix de maneres diferents.
Sí, no, a mi no m'ha passat,
A mi tampoc.
L'únic però... que m'ha passat és estar llegint simultàniament el mateix llibre amb el meu fill, però ell amb una llengua i jo amb una altra. Això sí, però, i de casualitat, no ho sabíem. Però versions diverses no, però les he fet servir a l'institut, és clar. Vull dir, llegir doncs, un Romeu i Julieta en una versió escolar, que bé, és una manera d'apropar Shakespeare, evidentment.
Que suposo que també es deuen voler apropar, perquè tu sempre has sentit a parlar de William Shakespeare... I potser, qui sigui aficionat a la lectura i s'ho passi bé, digui, home, a mi m'agradaria llegir-me'l. Ja sé que deies abans que està bé esperar, però potser si has d'esperar molts anys... Se't fa una mica llarga l'espera.
Sí, sí. Però de tota manera, això que dèiem, no? També tenim les sèries, tu ara parlaves, no? A Netflix estan fent, doncs, diverses sèries de llibres coneguts. I aquí, disculpeu, abans parlava de la Teresa Duran, l'Anna Díaz Plaja, que malauradament va morir fa un mes, una cosa així. Ella, les sèries i les entregues per capítols, ella feia el símil del tren, no? Feia un símil ferroviari, no? Deia, una novel·la, diu, de fet és com un transatlàntic. Un conte és com un avió, perquè passa ràpid. Després deia, diu, en canvi, això, una novel·la és un transatlàntic. Però si aquesta novel·la la fem en sèrie, que sigui una sèrie amb llibres, o sigui una sèrie, doncs això, no? Multimodal, doncs, o bé per Netflix o així... Deia, clar, sempre hi ha un maquinista que és l'autor. Després hi ha una sèrie de vagons que serien una mica els diferents capítols i que sempre hi ha aquella persona que s'espera a l'andana i que vol doncs, necessitar un vagó més, no? Perquè estan plens els altres. I, per tant, aquesta mobilitat, no? A part de les adaptacions, doncs, també és aquest fragmentar, no? El que són les obres en diferents sèries. No? O el mateix Shakespeare, tenim moltes adaptacions de la mateixa obra. No? O sigui que, bueno, penso que això...
Anem a un altre clàssic, en aquest cas, en castellà.
Por mucho que pase el tiempo,
yo no la pienso olvidar.
Las historias de amor no cambian.
¿Cómo te adoro, requieren los hombres a las mujeres?
Lo único diferente,
vistiendo de mil mentiras una verdad,
es la forma de contarlas.
Si no te quiero, te enfadas y enojaste si te quiero.
Esta la escribió Lope de Vega.
Porque ahora serás mío.
Y la dirigió Pilar Miró.
Naturalmente.
Això és El perro de l'Hortelano, ja ho sentíeu, dirigits per la Pilar Miró, sobretot en Carmelo Gómez i la Emma Suárez, que són els grans protagonistes. És un text de Lope de Vega. Teresa, tu que ets profe, com es fa perquè el que hagin de llegir els alumnes els resulti més atractiu? Quan són coses d'aquestes que potser... D'entrada...
Mira, els clàssics són clàssics perquè perduren en el temps i el missatge que ens aporten continua sent vàlid, encara que hagin passat segles. Aleshores, això, jo t'he dit, a mi em funciona molt llegir en veu alta classe, compartir la lectura amb ells i anar-la explicant. I anar veient com el que aquests personatges d'una època llunyana, d'un ambient que no és el nostre... els passen unes coses semblants, no? Els sentiments no han variat. I aleshores, com apliquem això a la nostra vida? I surten coses... És una mica catàrtic, fins i tot, eh? És a dir, que algun alumne et diu... Puc sortir de classe?
I en sèrio?
Sí. Segons quin tema toques, pensa que hi ha nanos que viuen situacions prou complicades emocionalment. I sí, allò és com una sacsejada que serveix, eh? Que aleshores fa que tenen algun nus i que se't confien. I no és perquè sigui jo, és perquè hi ha hagut un llibre entre ell i jo. I això és, en fi, t'omple. És dels moments més bonics que et pots trobar professionalment.
Mm-hmm. Míriam, tu que... ajudes a formar-se els futurs mestres, no? Amb aquest enfoc de la literatura infantil i juvenil... Què se suposa que serà aquest secret que els ajudarà a transmetre aquesta emoció a l'alumnat?
Clar, a veure, ensenyar a llegir i escriure s'ensenya, eh? Però la literatura s'ha d'encomanar, no? I penso que ara la Teresa, quan deia això de la lectura en veu alta, és que és el quid de la qüestió. Ara n'estem parlant molt de la lectura en veu alta. I certament, doncs això no, fins a la neurociència ens està dient moltes coses que ja dèiem des de la didàctica. Dius, ens ho corrobora? Fantàstic, no? El tema de la lectura en veu alta a casa, a l'escola, a la universitat... Jo faig lectura en veu alta amb els meus alumnes. Comencem sempre les sessions amb una lectura en veu alta.
Però és que venim d'una història de joglars que recitaven, de contadors, d'històries explicades pels padrins a la vora del foc. I tot això és el nostre bagatge. I ara tenim paper imprès, però no hem d'oblidar que som orals, no? I que això s'ha de transmetre així.
I què me'n dieu? Tu que ets autora, que també ets professora... de la possibilitat que tenen ara els nois i noies d'estar en contacte amb els autors. Bé, no sé si abans es feia, a mi no em va passar mai, la possibilitat que ja m'hagués agradat.
Mira,
no?
He fet aquesta setmana alguna xerrada amb una escola i és un moment molt màgic.
Com a autora?
Com a autora.
No sent la mestra.
No, clar.
Són nois i noies que s'han llegit els teus llibres.
Sí.
Un llibre.
Un llibre, concretament.
Es treballa sobre un llibre.
Sí, i aleshores doncs, et fan preguntes, en fi, i t'expliquen com s'ho han passat, en quin moment han rigut i en quin moment han estat amb l'ai al cor pensant, ai, què passarà, que no se solucionarà el problema, no? I aquelles preguntes una mica innocents, però que molt bé, i al final... Però ens firmaràs el llibre? Sí, i tant, no? Només faltaria, no? Però està molt bé, perquè això vol dir... Jo sempre els dic que és molt important anar-se fent la seva petita biblioteca personal. I aquests llibres dedicats... si algun dia fas neteja, aquests els continues guardant sempre. Home, jo tinc els Oda en Pitos dedicat pel Sebastià Sorribas. No té preu, això, és que no té preu, m'enteneu? Clar. Sí, sí, és un moment molt màgic poder establir un diàleg amb els teus lectors. Està molt bé, és molt bonic.
I també deu ser molt, molt enriquidor, no?, adonar-te que el que tu has escrit pensant que deuria passar no sé què, al final potser la reacció és una altra, o és com allò que dèiem abans dels personatges, tu te l'has llegit, te l'has imaginat, i quan el veus en carn i ossos a vegades coincideix i a vegades no coincideix.
Acostuma a coincidir bastant en aquest cas, perquè el llibre és bastant transparent, aleshores les il·lustracions ajuden molt i més o menys, vull dir, entenen el que llegeixen i ho entenen tal com tu has pensat. Tampoc no hi ha gaire més, Mm-hmm. Bé, no he trobat gaire desigual, o sigui, desnivell entre una cosa i l'altra.
Estem a punt de començar les vacances, no? Bé, diríem que hi ha com diferents tipus de vacances. Hi ha qui fa vacances al juny, qui fa vacances al juliol, qui les fa a l'agost, qui no pot fer vacances, qui acaba el període escolar, no? Mm-hmm. Estem a punt. Què feu vosaltres a l'estiu amb els llibres? O sigui, quan teniu temps lliure, no? Si suposem que feu vacances, d'acord? Has portat llibres, així m'agrada. Míriam, quan a les vostres vacances, ja sabeu quins llibres voleu llegir, teniu una pila que aneu preparant durant l'any, vas fent que sí, a veure. Sí. Míriam, tu com ho fas?
Jo intento desmuntar la pila que he anat muntant tot l'any. Vull dir que certament és una miqueta això, no? I anar llegint... A l'estiu fem allò de llegir més d'un llibre alhora, cosa que durant l'any no pots fer.
Sí? Jo ho faig tot l'any, això.
I en sèrio? Jo no puc fer això. A veure, expliqueu-me com ho feu.
Són... No, ja completament diferents,
llegeixes
aleshores.
Llegeixes un llibre i llegeixes un altre,
sí,
ja.
Sí, però... hi ha moments que et ve més de gust o que tens poca estona i penses, bueno, aquí, no sé, però... O per necessitat, perquè estic llegint un llibre per plaer, però al mateix temps estic preparant una lectura pels meus alumnes i, a més, si formes part d'algun grup de tria de lectures per un certamen o pel que sigui, també te l'has d'estar llegint, i el del club de lectura també. I, clar, per tant, doncs, esclar,
sí,
multiplica.
Sí. En el cas de feina ho entenc perfectament, però...
Però és un plaer. Perdona,
no se us creuen els personatges?
Feina, quan estem parlant de llibres...
Ja, però vull dir que hi ha uns que no estàs triant, no? Jo per feina m'haig de llegir llibres i en gaudeixo molt. Déu-n'hi-do, quina pila de llibres que has portat.
No, els diem tots,
Però, molt bé, doncs ho tindré en compte. Fantàstic. Bueno, treu llibres perquè, clar, jo per acabar us vaig dir, a mi m'agradaria que em recomanéssiu alguna lectura. Mm-hmm. Pensant per llegir amb els més petits de casa, pels que comencen a llegir sols, per l'adolescència i pels adults. Mm-hmm. Comencem per tu, Teresa.
Com vulguis.
Digue'm.
Un.
Bé, no, un per llegir amb els més petits.
Amb els més petits? És que, esclar, n'hi ha molts, però potser podríem fer allò de la talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap.
Ah, sí?
Per exemple, però és que em sap molt de greu dir-ne només un, perquè realment és...
Ara ens sumarem algun més.
Fantàstic.
Quin recomanaries?
Molt bé, ja que la Teresa n'ha dit un de ficció, uh-huh, ara en posarem un que és de semificció, potser pels, diríem... aquí hi ha una classificació que a mi m'agrada molt, en lloc de per edats, per estadis, no? I la Roser Ros, des de Tantàgora, parlen sempre de El niu, per tant serien aquestes, uh-huh, primeres lectures, després seria Aprenent a volar, i després ja Alçant el vol, no? Doncs en aquest niu jo posaria una guineu, un llibre de por per comptar. I no és un, no és un numerari, no és un llibre per aprendre els nombres, però sí, perquè diu una guineu, però després diu moltes gallines prens, fa una adjectivació boníssima, però després hi ha una història, o sigui, darrere d'aquest numerari hi ha una història, per això el trobo deliciós. És a dir, hi ha contingut... Hi ha coneixement i hi ha també narració, diversió, I sobretot el final és deliciós, és per l'adult també, O sigui, el trobo molt bonic. I paral·lelament a aquest hi ha el d'Una guineu, ja fa una mica de temps que va sortir, i ara han editat aquí a Catalunya El llapis, de la Huein Kim. Aquest, que era de l'any del 2020, però l'han publicat ara aquí, és una delícia, que és una nena que comença a fer punta un llapis, i d'aquesta punta al llapis surt un bosc i ja no explico res més.
Oh, que maco!
Allò que dèiem de les imatges, i és una carícia, les imatges són una carícia, el text també.
Doncs anem ara als llibres, com que estem aquí entretingudes, la Teresa i jo, si vols, Míriam, fes-nos una recomanació pels que ja comencen a llegir sols.
Molt bé, doncs Aprenent el vol, per tant... no, perdó, Aprenent a volar, els que comencen doncs, ja a dominar una miqueta doncs, tot el tema de la lectura, Penso que hi ha una col·lecció, no solament un llibre, sinó una col·lecció. L'editorial La Chiara ha tret Cor d'ocell, va treure Cor d'ocell de la Mar Benegas, que és una autora molt bona, i és un llibre deliciós, de llàstima que no podem veure les imatges, exacte, perquè és una meravella, i és un conte que és preciós sobre el naixement de la poesia i de l'amor, i és molt maco. I aquest als nanos els està agradant molt. I després d'aquesta també mateixa edat, n'hi ha un altre que acaba de sortir, del Jordi Piguem i de la Neus Camano, que es diu Redescobrir el món. Que és el Jordi és, poeta i, a més també és filòsof, però alhora té un coneixement de la ciència molt profund. I llavors ha escrit aquest llibre amb les il·lustracions de la Neus Camano, que és una delícia perquè parla doncs, dels diferents animals, de les característiques, però sempre des del punt poètic. I també de la filosofia, és molt bonic, també.
I ara anirem a la teva recomanació per l'adolescència,
per l'adolescència, podríem dir de quan Hitler va robar el conill rosa, que és un llibre sobre la Segona Guerra Mundial, però tractat des d'un punt de vista molt tendre i que la fa comprendre dintre de les possibilitats de comprendre segons què. I deixa'm en dir una altra, perquè l'efecte Frankenstein... Ara no em surt, perquè estic una mica nerviosa. Com es diu, coi?
Estic igual que tu.
Ostres, l'efecte Frankenstein... Ara, per favor. És que ha sigut un lapsus d'aquests imperdonables. Sí, l'efecte Frankenstein per mi és un llibre molt bo.
Acabem amb una recomanació per adults?
Per adults, a veure, ja fa un temps que va sortir del Borja Begunyà, Els angles morts, de Periscopi, i ara el Borja ha fet juntament amb, i ara em passa mil lapsos d'autors, amb la Núria Cadenes i el Joaquim Carbó, han agafat els últims escrits de Pedrolo i els han reescrit, i són una meravella. Van per parells, i és molt interessant.
Doncs crec que tenim molta feina. Míriam Turró i Teresa Aguiluz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Vaig aprendre, del musical El petit príncep. Del petit príncep hi ha adaptacions teatrals, cinematogràfiques, sèries, còmics i el llibre de l'Antoine de Saint-Exupéry. Abans, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de...